Salutacions novament des del Palau Robert. Continuem en aquest últim tram que avui estem fent des d'aquest equipament. Víctor Asensio, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Rocío Santaeufemia, què tal?
Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda. Avui parlem d'un dels fakes de la història de la ràdio, un consultori sentimental que té nom propi, nom i cognom.
Doncs sí, és el consultori d'Helena Francis, que va estar en antena entre els anys 1947 i 1984. Primer a Ràdio Barcelona, posteriorment, per aquest ordre, per Ràdio Peninsular, Ràdio Intercontinental i els últims anys per la COPE i la Ràdio Cadena Espanyola.
La figura d'Helena Francis, que es va convertir en la influencer del moment, amb els seus consells, per cert, el redactaven un equip de guionistes, perquè, com sabeu, la senyora Francis mai no va existir. En realitat, al darrere hi havia l'Institut de Bellesa Francis de Barcelona.
Sí, i no cal dir que durant aquests anys, més de tres dècades, el consultori va ser l'altaveu d'una ideologia i moral conservadora pròpia del règim franquista. Defensava i promovia un paper de la dona, evidentment, sotmès al de l'home i també abnegada en aquesta vida.
Mira, jo he portat una coseta que és una joia. Això és una carta original, real, que va arribar al consultori el dia 26 del 10 de l'any 60. Arribava signat a remitent Magdalena, una noia de 14 anys de Terrassa.
De 14 anys.
14 anys, imagina't.
Déu-n'hi-do.
L'èxit.
Clar, aquesta ràdio al final era molt transversal en aquella època, era l'única que hi havia i la gent doncs podia també, no?, tenir aquest contacte. I de fet, Carme, jo crec que tenim algú que ens pot parlar molt bé, no?, d'aquestes cartes d'Helena Francis.
Sí, efectivament. Doncs mira, tenim a la Marga Durà. Ella ha escrit un llibre, una pregunta per a Helena. Marga, què tal?
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres.
Avui parlem d'aquest fake o aquesta influencer, perquè de fet té les dues vessants, que parla, com dèiem, d'un dels consultoris més populars de l'època. Tu has aprofitat aquest rerefons o aquesta temàtica per fer una novel·la.
Sí, la meva novel·la és totalment de ficció, amb personatges inventats i tal, però té aquest rerefons perquè m'agradava molt aquesta història i crec que en el fons, encara que sembli molt antiga, és molt actual, perquè continuem tenint ídols als que seguim, continuem tenint situacions que ens agradaria consultar amb algú, és a dir, encara que fos en una altra època, crec que el que els hi passa a les meves protagonistes a la novel·la, que al cap i a la fi són un grup de noies que tenen una amistat i que els hi passa de tot, és molt aplicable avui en dia.
Aquest llibre al final explica, no?, i relata aquesta vida d'aquestes dones al llarg de molts anys i també els hi van passant coses, divideixes el llibre en diverses parts també, i ara de seguida en parlarem, perquè jo el que volia preguntar-te és amb quina intenció escrius aquesta novel·la i d'on surt també la idea de vaig a escriure sobre això.
Saps una cosa? És que crec que mai ningú no ens ha demanat perdó, ni per tots els enganys per les dones, ni per tot el temps que van viure, ni per tota la dictadura i totes les retallades de les llibertats. Llavors jo crec que no s'ha d'oblidar. I jo tampoc soc reivindicativa per fer-t'ho, en plan, vamos a les barricades, i el meu era fer una història de ficció en la que et quedessis amb els rerefons, perquè hi ha l'Helena Francis, hi ha moltes entitats que anaven a oprimir a la dona, no?
Deia la Carme abans que comencen aquest programa de ràdio sent un consultori de bellesa, però ben aviat canvia molt la intenció també, no?, i com funciona aquest programa, que recordem, o pels qui no coneguin de què va, perquè al final han passat els anys i potser ja no ha passat, no?, això. Les dones enviaven cartes a un consultori i se'ls tornava una resposta al seu problema, i els problemes variaven des de problemes estètics fins a problemes maritals o de violència masclista, molt, molt durs, oi?
Sí.
Sí, jo crec que hi havia molta necessitat. Pensa que hi ha algun antecedent, però és dels primers programes dedicats per dones. Les dones sentien la ràdio que era pels homes i que elles no tenien res a veure, perquè llavors la bretxa i la diferència entre els mons de tots dos era brutal. Llavors era, tenim un altaveu, un lloc on poder-nos expressar, no? Pues, doncs tot el que tenim
anem a consultar-ho, a explicar-ho. I, evidentment, el canvi de temàtica demostra totes les necessitats i tota la falta d'informació que hi havia.
Estem parlant que era una manera d'expressar-se, però amb un curset bastant, bastant fort, no? Bastant dur, si us sembla. Anem a llegir un fragment real d'una carta que va enviar una dona preocupada pels maltractaments que patia ella i també les seves tres criatures a mans del seu marit.
Sí, anem a llegir en concret la resposta a aquesta carta on explicava aquesta dona amb tot detall aquests maltractaments, i és la següent. Mi querida amiga, ante todo quiero que recuerdes siempre que estamos en esta vida para sufrir y que cada uno lleve su cruz lo mismo que nuestro Señor llevó en la que lo crucificaron. Unos más que otros, pero todo se agita, todos. Tenga resignación, pues el matrimonio es cosa muy seria, siendo un lazo de unión tan grande que es imposible romperlo. Procure complacer a su esposo aún en los más pequeños detalles, no le lleve la contraria y haga lo que él desee. También le aconsejo que hable con el padre confesor de confianza. Los hombres tienen respeto por los santos hábitos, a no ser que sea un degenerado. Mucha resignación, querida. Rece y pídaselo a Dios, que si no, la dejará de su mano. La abraza con cariño, Elena Francis.
Hem de dir, ja ho hem dit, que Elena Francis no existia com a tal. Aquí hi havia un grup de guionistes, homes, probablement vinculats a la Falange, probablement vinculats també a l'Església, etc., i que transcendia aquesta moralitat nacional catòlica del franquisme, que no és anecdòtica. En el cas que llegia de la Rocío, parlem d'un cas de violència masclista que està dient: aguanta la violència masclista perquè és el teu paper com a dona. Això no és anecdòtic, això passava molt en aquest programa.
Clar, però pensa que la ràdio al cap i a la fi era un altaveu del que passava socialment. És a dir, a la societat, si tu anaves als teus pares i els deies: no, és que el meu marit, nena, aguanta, saps? Llavors, clar, el que és el mitjà més modern, i llavors les dones que ja sentien aquest discurs a l'església, a la família i tot, a sobre que aquest mitjà els digui això, diu, doncs han de tenir raó, no?
Uh-huh. Com ho viuen les protagonistes del llibre, tot això?
A veure, les protagonistes, he intentat explicar-ho bé. Hi ha una protagonista que era una guionista, que està basada en un personatge real, però les altres he intentat expressar bé la fascinació que sentien les dones per la nena Francis, siguin de l'estament que fossin.
Doncs avui, res, hem fet un tastet sobre aquest consultori. Ho hem de deixar aquí. Anem amb l'enjoc, un repàs de l'actualitat esportiva de la mà de Martí González. Gràcies a tots, bona tarda.
...150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.